Bona nit a la Terra. Avui parlarem de com afecten els colors al nostre estat d'ànim i el paper que ocupen els colors a les nostres vides. Paulo Coelho ha escrit: "No tota la vida és d'un color o d'un altre. Mireu, si no, l'arc de Sant Martí." André Mauroy va escriure: "Què fa falta per ser feliç? Una mica de cel blau sobre els nostres caps i la pau d'esperit." Coneguda des de la més antiga de les civilitzacions, la investigació mèdica ha redescobert la cromoteràpia com a mitjà de curació natural. A l'antiga Grècia, els colors ja tenien importància i ja es parlava dels quatre primaris: el blanc, el negre, el vermell i el groc. Segles després es va establir que hi havia set colors que corresponien als set xakras del cos humà. Aquest ús dels colors com a prevenció i tractament de malalties es basa en el fet que els sentits tenen una gran influència sobre la ment. Es pot explicar de forma semblant a les plantes, que transformen la llum solar en energia mitjançant la fotosíntesi. Les persones, en percebre colors, podem assimilar les vibracions subtils que transmeten aquests colors i aprofitar aquestes vibracions per acabar amb algunes anomalies de l'organisme. La funció de la cromoteràpia consisteix a activar precisament mecanismes de defensa de l'organisme. Els teòrics Abraham Mauls i Luc Janiszewski expliquen les reaccions que produeixen els colors. El vermell aixeca l'ànim de la persona i la fa més treballadora. El taronja simbolitza el despertar. El groc indica alerta. El verd representa harmonia i curació. Si volem pau, ens hem de fixar en el blau. I si volem calma i espiritualitat, el violat n'és el protagonista. Però els colors, a banda de transmetre, també ens ajuden a conèixer-nos millor. La psicologia dels colors ja va ser estudiada per grans mestres com Kandinsky i Goethe, que explicaven que els cossos blancs ens parlen de puresa i de modèstia. El negre és el símbol de l'error, del mal. És la mort, és l'absència de color, tot i que també transmet elegància. En el gris hi veiem indecisió o absència d'energia. Una preferència pel groc pot indicar gran intel·ligència o gran deficiència. Van Gogh li tenia una gran predilecció, com sabem. Al vermell se li atribueix una personalitat extravertida, mentre que el taronja és més adient pels tímids. El blau s'associa als introvertits, precisament, i el lila als místics. El verd és un color d'extrem equilibri i s'associa amb les persones socials i amb facilitat de paraula. Avui, a Una nit a la Terra, parlarem de tot això, escoltarem històries relacionades amb els colors, amb com ha afectat un color determinat o uns colors determinats a un seguit de persones, al seu estat d'ànim i fins i tot a la seva curació, curació física i curació emocional. Bona nit i benvinguts.
Una nit a la Terra, amb Gaspar Hernández.
Thought you had all the answers to rest your heart upon, but something happened. See it coming now, you can't stop yourself. Now you're out there swimming in the deep, in the keeps tumbling, you're circles to you. Echo, tell you, shed your pride and you climb the heaven and you throw yourself off. And now you're out there spinning.
Així hem començat una nova edició d'Una nit a la Terra, Catalunya Ràdio, i una nova setmana en què parlarem, com sempre, a partir de les dues, amb Jordina Terré i les seves lliçons de vida. Parlarem amb Jordi Llavina i els mals d'amor, mails d'amor, terra@catradio.cat. i avui amb Maria Vilanova i Vilabadal sobre la mort. De fet, acaba de publicar un llibre que es diu La mort, una lliçó de vida. I en aquesta hora, els colors. Noemí Rosas, bona nit.
Buenas noches.
¿Qué tal, Noemí? ¿Cómo estem?
Muy bien.
¿Cómo vol que la presenti?
Sencillamente como Noemí. ¿Eh? Soy Noemí Rosas, pero bueno, para todo el mundo Noemí.
Però vostè és psicopedagoga,
sí.
Cromoterapeuta, cristaloterapeuta.
Sí, eh? Señor.
I està especialitzada en treballar la cromoteràpia a través dels cristalls i de les pedres.
Sí.
Bé, podem explicar als oients què és la cromoteràpia i com és aquest treball?
Bueno, la cromoteràpia... Es una terapia vibracional a través de la cual, mediante el color, se puede sanar holísticamente, o sea, el cuerpo, mente y espíritu. En realidad, yo trabajo la cromoterapia exclusivamente a través de los cristales. Yo soy cristaloterapeuta y aplico el color para aumentar la vibración de los cristales.
¿Es pot curar qualsevol cosa?
Sí.
Sí, ho diu convençuda, eh?
Sí.
Però pensi que ens estan escoltant metges, molts metges, eh?
Sí. Bueno, evidentemente que inclusive la medicina tradicional tiene sus limitaciones en el sentido de que en gran parte la sanación, la curación depende también de la persona que recibe el tratamiento. En el caso de la cristaloterapia, podemos decir que no es solo una cuestión de fe, porque aunque el paciente no lo sepa, nosotros podemos tratarlo y curarlo a la distancia. Esto es un tema realmente científico en el cual estamos incidiendo en el campo electromagnético del paciente con un cuerpo que es el cristal, también energéticamente y electromagnéticamente muy perfecto. Entonces potenciamos y sanamos esa parte enferma.
Això als Estats Units té molt d'èxit, eh? Que cada cop van a més aquestes curacions.
Sí,
no?
Exactamente. Ahora en este momento estamos en una era en que vamos creciendo junto con los cristales hacia una dimensión nueva, hacia la cuarta dimensión.
La Noemí ens ha vingut amb un vestit negre o amb una jaqueta negra i amb una camisa... Quin color és aquest?
Rosa.
Rosa. Això és rosa, però jo ho veig com un rosa una mica apagat, no?
Sí.
Bé, doncs això té algun efecte en l'interlocutor? És a dir, a mi en aquests moments m'està afectant d'alguna manera aquest color?
Bueno, supongo que el rosa sempre és el color del amor, ¿eh? Es un color de las emociones.
¿Me enamoraré de usted?
No sé. Podría ser.
Podría
también,
ser.
Porque no
cal descartar.
Pero en realidad, bueno, lo que hace es armonizar el ambiente.
¿Y aquest blau, qué han pensado blau de l'estudi?
Bueno, este color, exactamente este color es un azul que en la cristaloterapia es el color que tiene la sodalita y el lapislázuli. Es un color que favorece la comunicación y se coloca en el chakra de la comunicación, que es el quinto.
Francesca Marín, bona nit. Quina és la seva història, Francesca?
Bueno, pues yo hace 2 años y medio, o sea, hacía 6 años que estaba pasando por una depresión muy importante, por pérdidas que había tenido en mi vida bastante importantes, y estaba pues con psiquiatras y estaba tomándome pues muchos antidepresivos, ¿no? Entonces un buen día, por casualidad, me encontré con Noemí. Y entonces, pues, ella se acercó a mí y me ofreció su ayuda. me dijo que ella me podía ayudar a través de los colores. Y yo, pues claro, hasta ese momento yo no había nunca oído de ese tema, no tenía ni idea, ¿no? Entonces quedemos y una vez por semana empezó primero equilibrándome todos los chakras con las energías, porque tenía todos los chakras bloqueados. Uh-huh. Luego empezamos a hacer ruedas de energía para canalizar la energía, porque no tenía nada de energía. Y luego ya empezó pues a aplicarme los cristales con las linternas de cuarzo con la cromoterapia. Uh-huh. ¿Vale? Y entonces, al cabo de 3 meses, cuando mi médico me vio, me dijo que cómo era posible que en 6 años no me había dado un paso hacia adelante y en 3 meses había pegado un cambio tan importante, ¿no?
I m'imagino que el metge no hauria de ser l'únic escèptic durant tot aquest temps. M'imagino que a l'entorn també, o de familiars o amics...
Exactamente. Mi familia, la verdad es que se quedó alucinada porque, claro, de 6 años estar en el estado que yo estaba y en 3 meses pegar un subidón en todos los aspectos de mi vida... Uh-huh. Pues claro, hasta mi familia, mis amistades, en mi trabajo y en todos los sitios donde a mí me habían visto tanto tiempo tan mal, pues la verdad es que me dijeron que era un milagro, porque 6 años no
había conseguido nada.
Exactamente.
Vicky López, bona nit.
Hola, bona nit.
Benvinguda a Una nit a la Terra, en aquesta edició especial, parlant dels colors, de la llum, en aquest cas, amb la Vicky. Ens pot explicar la seva història?
Doncs jo ja em dedicava a fer algun tipus de teràpies, però per un accident que vaig tenir em vaig amputar el dit petit de la mà i arrel d'això em vaig començar a tractar amb llum de color. I la veritat és que primer pues, no m'ho creia, però si et diuen que et passaran un color i que aquest símptoma d'interferències nervioses que t'agafa un dolor fins a l'ombro et marxarà i t'ho acaben de passar i et marxa, pues, tu has de creure. La meva cicatriu pràcticament ni es veu. I...
No es veu, la cicatriu no es veu.
La cicatrització va ser molt ràpida. Em van dir que no podria tocar-me la punta per les terminacions nervioses. Pico amb el dit.
No es faci mal ara. No. Picar. Jo em faria mal aquí, està picant la taula.
En absolut, en absolut. Vale. I arrel d'això, llavors ja doncs, vaig entrar dintre del món del color i he tingut unes altres experiències, però bueno, aquesta potser va ser el meu bateig.
Uh-huh. Altres experiències com a pacient, com si diguéssim?
Com a pacient, a nivell de... Pues, per exemple, tenia molta por als avions sense haver viatjat mai. Ningú pot saber-ho, només que el que sent la sensació. Uh-huh. I jo amb l'única cosa en què m'havia tractat era en cromoteràpia. Vaig tenir un viatge a Menorca i me'n vaig anar a l'aeroport, vaig agafar l'avió com si anés amb un autobús. Això és només l'idea que la cromoteràpia...
I això a la cromoteràpia, tractant-se amb colors.
Amb colors, sí.
I fins a quin punt això és autosugestió? O sigui, fins a quin punt vostè en aquell moment no sent el dolor al braç perquè sap que no sentirà el dolor al braç?
Mira, sugestió la primera vegada no podia ser, perquè jo quan em van dir et passaré un color i et marxarà aquestes punxades que tens, jo el primer que vaig pensar és, i un color me va fer algo. Yeah. I automàticament em van dir, torna't a tocar, i em vaig tornar a tocar i no vaig sentir ni la meitat de les primeres punxades. La veritat és que jo no creia en això i vaig haver de creure. I lo de l'avió que t'explico, vull dir, és una cosa en la que específicament no m'hi vaig tractar, ni tan sols ho havia pensat, i en el moment en què em va sorgir el viatge és quan vaig descobrir que els tractaments de cromoteràpia m'havien servit també per aquest tipus de por que jo tenia.
Li faig la mateixa pregunta a la Noemí, fins a quin punt estem parlant d'autosugestió?
Uh-huh. Bueno, no, yo creo que en este tipo de terapias bueno, hay una parte de la persona del paciente, que puede ser que tenga, pues tenga buscando algo que le pueda dar una solución, ponga toda su fe en ello. Pero como yo os dije antes, estos tratamientos se basan en las vibraciones, y evidentemente todos tenemos un campo electromagnético, recibimos esas vibraciones y sanamos el aura y el cuerpo, y cambiamos la situación dolorosa, sobre todo, ¿eh? Del organismo. Y yo pienso que, no sé, sugestión, siempre hay gente que tenga que se sugestione.
No, al capdavall, tot és autosugestió, al final, no, també?
Sí.
Sí, i m'imagino que us heu trobat, m'imagino, Vicky, que us heu trobat amb molts escèptics, eh? I heu hagut de lluitar contra molts tabús, no?, i que alguna vegada us han titllat de bruixes, fins i tot, m'imagino que tot això està canviant també, perquè cada cop aquestes teràpies estan agafant més renom.
Pues sí, i m'imagino que sempre hi haurà gent que no ho veurà del mateix modo en què ho veiem, pues, la gent que estem treballant o la gent que està tractada, però jo sempre dic una cosa, a vegades pacients que he tingut escèptics, no?, sempre els explico que el color és una cosa que tenim constantment, i que nosaltres sense la llum i sense l'aigua no podríem viure, i que la llum és el color, i que totes les coses en les que estem envoltats tenen color i estan fetes d'una manera tan senzilla com que, per exemple, el color vermell, que és el, a nivell de vibració, a nivell físic, el més quiet, el més parat, és el que ens paren els semàfors i els senyals de tràfic, i el color més ràpid a nivell de vibració és el blau. I les nostres vies ràpides, que són les autopistes, estan pintades de color blau. O sigui, està a tot arreu.
Digui, digui, Noemí, que s'està posant amb el meu color, amb el negre, eh? Digui, digui, Noemí.
Que tu t'has puesto negro para protegerte de nosotros.
Que amable. No, li asseguro que no, eh? Li asseguro que no. Jo estic encantat, sou unes senyores meravelloses.
No, però jo no, la digo no en el sentido protegir. De que el negro, pues, en los cristales negros son los que protegen, ¿no?
¿Sí?
Sí. Y los que además, bueno, nos protegen de muchas cosas, ¿eh? De energías negativas, de estas energías que andan por allí, estos espíritus desencarnados.
I ara, parlant de debò, jo la veritat és que avui quan m'he llevat no he pensat en això, eh? Però el negre, sí, portar una roba negra també em pot protegir d'alguna cosa?
Bueno, sí, yo creo que sí. Lo que pasa que, bueno, el negro es la condensación de todos los colores, ¿eh? Pero yo personalmente, pese a que utilizo cristales transparentes en su mayoría para trabajar, pero me encanta vestirme de negro y me siento muy bien con el negro.
La Francesca ha vingut a un vermell, eh? Increïble. I també la Carme Jalpí, bona nit, Carme, eh?
Bon nit.
Amb un vermell i amb un blau molt plàcid, eh? És aquest blau. Carme, quina és la seva història?
Bé, la meva història, quan em vaig posar en contacte amb la cromoteràpia, va ser arrel de... Feia poc havia passat un càncer i estiguent de pell. Estiguent convalescent, vaig anar en una masia de turisme rural i en allà tenien un centre de cromoteràpia. En allà em varen fer una sèrie de tractaments i recordo com em vaig anar centrant, fluint, em vaig sentir molt més lleugera, tot el cos em feia molt de mal, i després vaig passar a plantejar-me de fer un tractament més seguit, més continuat, perquè no podia anar a Tarragona sovint, i llavors va ser quan la Vicky em va començar a tractar. En veure el resultat del mateix, no? Primer, doncs, molt des de la ment, voler-ho entendre què és el que havia passat, perquè jo havia reaccionat d'aquesta manera, I en la mesura que m'anava tractant amb el color, doncs el canvi que jo vaig fer a nivell energètic i a nivell d'actitud va ser el que em va fer decidir posar-me a estudiar la formació de cromoteràpia.
Vostè li havien diagnosticat el càncer.
I estava operada.
Estava operada, havia fet quimioteràpia...
No, el color em va estalviar la quimio.
Ah, sí? I ho diu així, amb aquest convenciment?
Sí, senyor, jo ho he experimentat.
I què li va dir al metge?
Bueno, es va sorprendre, però... Suposo que hi arribarem un dia en què podrem estar més en contacte i més en comunicació i que puguem treballar conjuntament. Hi ha metges de tot, hi ha metges més oberts i de dir, bueno, mal no n'hi farà cap, és el que diuen sempre. Mal no n'hi farà cap. Si això considera el meu metge de capçalera, per exemple, sempre em deixa fer.
Aquest tractament com va ser, Vicky?
Bueno, els tractaments que nosaltres fem amb llum, el que fem primer és un testatge, o sigui, testem a la persona i segons els colors que ens demana, doncs la tractem a través de punts d'acupuntura o de meridians o amb banys de color, que treballem amb musicoteràpia i amb aromateràpia. Llavors això depèn de la persona quan ve, fem un test i segons el que ens demani, doncs podem tractar des de la part, diguéssim, de lo que és de depuració o més química de la persona, de la part que és més emocional o de la part més física. El cos, en aquest test, perquè ho fem a través d'un test de kinesiologia, ens demana per on vol començar, per on realment és la causa d'aquest problema que té la persona.
I cada sessió, això va per sessions, m'imagino?
Sí,
són
sí,
molt llargues, aquestes sessions?
Les sessions de cromoteràpia pues poden durar una hora o una hora i mitja.
Val. I és aplicable a un càncer, com hem sentit. Però clar, hi ha molts tipus de càncer.
Sí.
Cada càncer és com una malaltia diferent.
Però nosaltres no ho mirem com una malaltia. Mirem que tenim una persona, no una malaltia davant. Mm-hmm. Llavors nosaltres el que tractem és a la persona. I per tant ens importa bastant ben poc què és el que tingui en realitat, no? Sinó que agafem a la persona, li testem i el que ens demana el cos d'aquella persona és el que nosaltres fem.
I està d'acord, Noemí?
Sí.
Aquest enfoc?
Sí, porque con la cristaloterapia yo personalmente he tratado pacientes de cáncer, inclusive a distancia. Yo humildemente lo digo que mi éxito más rotundo es precisamente una paciente que no conozco personalmente y que vive en Washington. Es una chica americana y que tenía un tumor en la tiroides y va a ser operada, y entonces unos días antes, o sea, le midieron el tamaño del tumor. Uh-huh. y su familia acudió a mí, le mandé un tratamiento a distancia, le hicimos llegar unos cristales y a distancia yo le traté con los cristales, y cuando la ingresaron para volver a medir el tumor y ver si había aumentado, pues se encontraron con la sorpresa que el tumor había reducido casi a la tercera parte. Y era tan pequeñito que se lo quitaron y no le quedó, vamos, una mínima operación y ha quedado perfectamente esta chica.
Si em permet la broma, Noemí, d'això se'n diu globalització. De tota manera, abans que existís la globalització, ja existia la curació a distància, que provoca molt d'escepticisme, però és veritat
sí.
que, com deia jo, als Estats Units hi ha cada cop més demanda en aquest sentit,
sí.
No? I hi ha algú que cura des de la costa oest amb
sí.
un malalt de la costa est,
bueno,
que no ha vist mai. Però com funciona això de la curació a distància?
Bueno, porque es por dos razones sencillas. La primera, porque el cristal... digamos que multiplica la vibración de la energía que le mandamos al paciente.
¿Y cómo le envía esta energía?
Bueno, a través, nos canalizamos la energía, o sea, se canaliza la energía. Uh-huh. Y se programa un cristal, se envía la energía al cristal y el cristal la transporta.
Bueno, la envía...
A su cristal receptor, ¿no? Al cristal receptor del paciente.
Vale.
Es decir, es como si fuera un emisor y un receptor. Nosotros, o sea, yo personalmente canalizo la energía, la mando al cristal y el cristal la manda a distancia. Entonces, esta es una manera. La otra es con mensajes telepáticos. La telepatía en la cristaloterapia es de fundamental importancia. Y hay que practicarla y trabajarla mucho.
Permetin que faci d'advocat del diable. Primer, la telepatia no està demostrada científicament.
Però existe.
Vostè diu que existeix.
Hombre, sí, sí. Sí, existe, porque... A ver,
hi ha contertulians d'aquest programa, com en Lluís Racionero, que ens han dit que tenen el convenciment que qualsevol dia d'aquests es demostrarà científicament la telepatia.
Sí,
costa
sí.
Molt. Això també ens ho va dir un dia Llorenç Guilera, també recordo, doctor en psicologia, que ens va dir el mateix. No? Passa que costa molt... no pots tancar dues persones en un laboratori que comencin a fer experiències telepàtiques. Costa molt, això.
Sí. No obstante, yo, por ejemplo, tengo aquí un caso muy... muy concreto con Paqui, porque como ella vive fuera de Barcelona, yo le ayudaba también telepáticamente. Entonces, en mi consulta, pues hicimos unas prácticas de telepatía. Y yo le hice a ella que me transmitiera a mí un mensaje telepático.
¿Y cómo va a fer, Francesca?
y fue muy gracioso.
¿Em pot fer favor de transmetre'm algun missatge telepàtic simpàtic? No es posible.
Bueno, es que claro, necesito concentración.
Va. Pero es concentrarte y pensar que vols enviar allò a aquella persona.
Exactamente. Sí. Entonces yo visualizo a la persona y le mando en el tercer ojo, le mando el mensaje que yo quiero mandar.
O la imagen.
O la imagen que quiero mandarle.
D'acord. Recordem que el tercer ull es troba aquí a mig de les celles. Sí. Bé, què en pensa tot el que estàs sentint, Vicky? Quina és la seva opinió, com a observadora en aquests moments?
Bueno, jo crec que sí, que existeix la telepatia, perquè jo personalment no hi he enviat missatges, però sí que moltes vegades he pensat coses que un altre els ha rebut. Per tant, crec en la telepatia. I a més, exactament igual que el que l'havia pensat, i m'ho han dit, és així, és així, és així. Jo m'haig de creure que aquell missatge que jo tenia en el cap ha arribat a l'altra persona. Per tant, crec. Les curacions a distància també hi crec amb elles, perquè també he treballat amb un altre tipus de teràpies, no? Però la gent ho nota i et diuen exactament a l'hora en què s'ha acabat, cosa que ells no saben quan tu has començat ni quan has acabat. Per tant, algú ha d'haver-hi aquí i que la persona nota i que t'ho transmet. I el més important, que noten la milloria. Que tu has treballat esquena i et diuen, no em fan mal l'esquena. I no saben ni el que els hi has treballat. Que els hi has treballat sistema nerviós i et diuen, estic més tranquil. Doncs, a mi el que realment em val és que hi ha aquests resultats. Com viatja? A través de la vibració, a través... És igual. Ells han rebut el tractament que jo els he donat i se senten millor. Fantàstic.
Avui a Una nit a la Terra, en aquesta primera hora d'Una nit a la Terra, estem parlant de cromoteràpia, de cristaloteràpia, però hem acabat parlant de telepatia, de curació a distància, en fi, de tantíssimes coses, totes elles, insisteixo, que no estan demostrades científicament, però és enriquidor escoltar els punts de vista de la Noemí, de la Francesca, de la Vicky i de la Carme, amb el benentès que hi ha gent, hi ha molta gent a Catalunya que està, si em permeten ara ser mercantilista, està pagant per rebre aquests tractaments i assegura haver-se curat amb aquests tractaments. Crec que val la pena que aquests testimonis siguin escoltats pels nostres oients i que ells jutgin i arribin a les seves pròpies conclusions, no? Perquè insisteixo en això de l'escepticisme, no? M'imagino que la Carme més d'una i dues i tres vegades ha hagut d'intentar convèncer algú del seu entorn a la línia del que comentava abans la Paqui, no? Què els diu? Remet als fets.
Bé, d'alguna manera, quan vaig passar per aquesta experiència respecte a la salut, vaig pensar que en realitat potser havia sigut una prova, encara que era el resultat d'un conflicte que jo estava patint en aquell moment. El cos va dir prou, per aquí no vas bé. D'alguna manera la cromoteràpia va ser la que va ajudar-me a reconduir a allò i per allà on havia d'anar a aquesta nova etapa de la meva vida. Llavors, per convèncer els demés, o sigui, vaig veure clar que jo em volia especialitzar en això, ja que en Amier d'alguna manera em havia salvat de fer un tractament que fora més agressiu. Es va fer un tractament global i això va ser el que em va fer decidir dedicar-m'hi més endavant, perquè treballa tots els aspectes d'una persona. Respecte a l'entorn, doncs bueno, potser jo perquè treballo en un poblet, hi ha molt d'escepticisme, passem per bruixes, passem per coses rares, passem per... Però de mica en mica la gent ho va coneguent, cada vegada es va divulgant més, en revistes, en llibres, la gent té resultats i els ajuda a canviar la vida i adaptar-se en alguna circumstància, doncs, que d'entrada no s'hi podia adaptar. Llavors, doncs, el color t'ajuda a fluir.
El color t'ajuda a fluir.
A fluir en la vida.
Hem parlat del fluir en aquest programa, Una nit a la Terra, i hem llegit llibres sobre el fet de fluir. Si fluïm bé, no hi ha malalties?
D'alguna manera, si fluïm bé, jo penso que és una manera de fer prevenció, de tenir una bona qualitat de vida, d'estar sempre en consonància amb el teu inconscient i amb el teu món exterior i anar sortejant la vida, perquè constantment tenim proves.
Sí.
Llavors, aquest fluir, el color és el que t'ho permet, no?
El color.
D'alguna manera, jo, la meva experiència és que el color és el que m'ha ajudat a despertar.
Hi ha moltes vies, eh? Com vostè em diu, despertar,
sí, sí,
per fer un canvi...
Prendre consciència.
Sí.
Prendre consciència.
Hi ha moltes vies. A vegades és una crisi semblant a la que va viure la Francesca.
Sí.
De vegades és un accident.
Sí.
De vegades és una malaltia.
Sempre.
Però hi ha moltes vies per fer aquest canvi, no?
Sí, sí.
I per prevenir, m'agradaria escoltar les vostres opinions al voltant de prevenir, no sé si diem-ne de fluir, però sí de viure... en plenitud, i en harmonia amb la natura i amb el nostre entorn, no? Què és el que recomanaríeu, què és el que suggeriríeu, quines pautes de vida, i també en relació als colors, al lloc on vivim, els colors que ens envolten, etc., no? A l'energia que ens envolta, què és el que suggeriríeu, què és el que recomanaríeu, així, algunes pistes que puguin ser útils als nostres oients?
Doncs jo diria una cosa que s'ha posat molt de moda ara, i és que visquessin a l'aquí i a l'ara, que ens deixessin d'estar d'enrere, que agaféssim les coses importants que ens ha pogut ensenyar el passat, que no estiguéssim donant expectatives al futur, perquè estem gastant l'energia per una cosa que encara no ha arribat, i que ens hi fixéssim en l'aquí i en l'ara, que és el que ens donarà camí per l'endavant.
Perquè imagino que vostè, Vicky, es troba amb gent que ve a veure-la i que té problemes degut a experiències del passat que són molt presents, a records del passat que són presentíssimes i que en el fons estan arrossegant com una motxilla molt carregada, no?
Sí, 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 la majoria de persones arrosseguem moltes coses, no?, perquè tenim models de comportament que tenen a veure amb l'educació que hem rebut, amb l'entorn en el que vivim, amb tota una sèrie de coses, no? I tot això ho anem arrossegant, i llavors, doncs, quan et trobes amb la persona, doncs el que has de fer una miqueta és intentar treure aquesta motxilla, però és la persona qui se la treu, eh? Nosaltres simplement donem les eines, amb el color donem les eines que la persona necessita per poder treballar sobre aquestes motxilles.
I la preocupació del futur és una altra cosa, també, molt semblant, vaja.
La preocupació del futur, a què et refereixes?
Que ens pot angoixar. Tindré diners, tindré feina...
Per descomptat, per descomptat. Sí, 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 hi ha molta gent que vius a nivell de preocupació, no?, en lloc d'ocupació. Per això es deia el de viure l'aquí i l'ara. Que sembla una cosa molt senzilla, però m'agradaria que ho provéssim tots i ja veuríem que difícil és viure un dia en l'aquí i en l'ara.
Potser és impossible.
No, impossible no. No, sí. Però costa.
Què en pensa, Noemí?
Bueno, yo tengo... Las pautas para mí, a través de mi propia experiencia también personal, consisten en conseguir una mejor calidad de vida
Y yo utilizo dos cosas importantes para mí, que son los ejercicios, la respiración, o sea, los ejercicios de respiración y relajación, y la meditación. O sea, conseguir relajarse y meditar, dejar la mente sencillamente en blanco durante 5 minutos, y si es posible con un cristal en el medio de la frente, una amatista o un cristal de cuarzo blanco, hace que nosotros veamos la vida de otra manera. Pero es que es muy difícil, es un ejercicio de psicometría, poner un cristal y dejar totalmente la mente en blanco, apartar nuestro ego, es muy difícil. Pero solamente con eso cada día se puede conseguir un crecimiento muy importante a nivel psicológico, espiritual y físico. También, bueno, yo recomiendo a todas las personas, sería interesante pues prepararse un agua mineral sencillamente con un cristal de cuarzo blanco, y esto nos activa las energías. Entonces se pone en el frigo y se utiliza esa agüita de cristal para todo, para beber, para las infusiones, para los niños. Es muy buena para los ancianos.
¿Para qué? O sea, ¿qué aporta exactamente aquest cristal?
Este cristal aporta energía vital. Y es un cristal que, bueno, el cristal transparente es el comodín de los cristales, vale para todo. Pero fundamentalmente para la gente mayor que se siente que está un poquito baja de forma, pues le activa. Inclusive para los tratamientos de belleza, ponerse pues prepararse un aceitito de almendras con una, macerarlo con un cristal, ponerlo a la luna y luego pasarlo por la cara, pues te va quitando las arrugas. Es mejor que cualquier otro producto.
¿Cómo es que això no ho venen a les botigues? L'aigua aquesta al súper no la venen,
No, pero se preparan. Yo preparo, yo doy cursos para preparación, así como las flores de Bach, se preparan también las esencias de cristal y los aceites.
Efectivament. Bé, alguna suggerència en aquesta recta final pels oients a partir de la seva pròpia experiència? Carme?
Bueno, la suggerència seria doncs convidar a tota la gent que ho provés, encara que sigui 3-4 sessions, que ho comprovin. Les coses sempre s'han de provar i llavors pots valorar. Si no, sempre ens perdem. Realment, el fet de tenir el cos equilibrat i el fet d'anar a teràpia és un desig que implica voler modificar la teva vida i tenir millor qualitat de vida.
Hi ha moltes vies a partir d'aquí.
Evidentment, n'hi ha moltes. Però sempre la via, jo sempre busco la via que m'ajudi a estar centrada.
Quin és el perfil de persones que venen a veure-la?
Bé, perfil, em venen adolescents, m'agrada molt treballar amb nens, amb gent gran, amb malalties cròniques, amb gent de mitja edat. Depèn.
I tenim malalties cròniques.
Malalties cròniques.
I els problemes psicològics, per exemple, també?
És el emocionals i psicològics són els que més m'agraden treballar.
Sí, ara...
Perquè és la clau, és la clau de tots els desordres físics.
A la Francesca, per exemple?
A la Francesca.
Sí, a la Francesca també podria haver estat una clienta potencial.
Sí, evidentment. Evidentment.
Vol afegir alguna cosa, Francesca, de tot el que estàs sentint?
Bueno, pues lo único que quiero decir es que si te quieres a ti mismo, consigues canalizar toda la energía que necesitas y que toda la gente que te rodea te quiera tal como eres. Y entonces no estar en el estado de qué es lo que piensa el vecino de mí, qué es lo que piensa... Entonces de ahí es posible que una persona caiga en una depresión, ¿no? Entonces si te quieres a ti mismo... Yo creo que es la mejor medicina, porque irradias la energía que necesitas para que todo el mundo te quiera.
¿Y los colores, Vicky, pueden ayudar a mejorar la autoestima?
Y tant. Sí, molt. A nivell, diguéssim, de treballar pues depèn de lo que la persona et demani, però vull dir, moltes vegades quan estem treballant en cromoteràpia treballem molt sobre el camp emocional, no?, i psicològic, com deia la Carme, i a través d'aquí doncs podem esbrinar per on falla l'autoestima d'aquesta persona, si és perquè no flueix amb la seva pròpia natura, si és perquè la seva ment és la que li està impedint que pugui fer els canvis, si és perquè té pors, dubtes o no és capaç de creure's que realment val allò que ell val, no el que els demés veuen, sinó jo el que deia la Francesca estic totalment d'acord, no? L'important és que un s'estimi a si mateix i d'aquesta manera el seu entorn ja es farà a favor d'ell. Estem acostumats sempre a mirar de cara en fora, en lloc de cara en dintre. I una vegada vaig llegir que van amagar un tesor, no me'n recordo quin llibre era, i el lloc que van pensar era al cor de la pròpia persona. Llavors tothom buscava aquest tesor fora quan el tenien a dintre. I això és el que hem de buscar nosaltres, aquest tesor que el tenim a dintre, la nostra autoestima.
El passa això a nivell pràctic, m'imagino que es pot treballar amb unes quantes sessions, però i després d'aquestes quantes sessions què passa, no? Perquè, clar, sembla molt més fàcil de resoldre, aparentment, una petita malaltia física, aparentment, que no pas tot allò que has anat sembrant al llarg de la vida, no? Aquesta manca d'estimació pròpia.
Sí, però jo penso que una vegada tu has fet un petit pas, has pujat un esglaó en aquesta autoestima, això és una satisfacció interna tan gran que llavors quan el tornes a baixar sempre te'n recordes de que has estat allà dalt i dius, ei, he tornat a baixar, ara haig de tornar-lo a pujar, perquè aquella satisfacció interna que no es pot explicar perquè és d'un sentir és la que t'empeny a tornar a pujar en aquell esglaó, i llavors et mantens en aquell, i és, la vida és això, és anar continuant pujant esglaons, i quan baixes tornar-lo a pujar. L'equilibri no és estar a la meitat sempre, perquè llavors no seríem res, és saber, és el temps en què un triga en arribar en aquella meitat, en aquell lloc on t'ha estat bé, no? El temps que triga, cada vegada que obtens un èxit, trigues menys temps en tornar a pujar a l'esglaó següent.
I està d'acord la Noemí?
Perfectamente, sí. Yo también creo que, bueno, el crecimiento personal, elevar la autoestima es la clave de nuestro bienestar general, no solo físico, sino también espiritual y mental. Bueno, creo también que hay desconocimiento, en realidad todavía, de todas las terapias que nosotras trabajamos.
Sabeu que ara s'han regularitzat les anomenades teràpies alternatives.
Algunes,
perquè, algunes, no efectivament, totes. Algunes. Perquè hi ha molt de farsant.
Sí, exactamente. Pero bueno, yo creo que las personas que estamos aquí, llevamos muchos años trabajando. Yo llevo trabajando toda mi vida investigando los cristales, inclusive he estado en la mina de donde salen, y bueno, sé positivamente, y además no lo haría de otra manera, que tanto el color como la música y como los cristales tienen un fundamento total y absolutamente científico y demostrable. Otra cosa es que no se conozca, pero sí que existe este fundamento científico.
Sí, vol afegir alguna cosa en aquest sentit abans d'acabar, Vicky?
En quant al fundament científic, doncs sí, a nivell de la llum, físicament s'ha descomposat en els 7 colors que coneixem, no? I tenim tot el que és l'espectre de la ona electromagnètica, on en molts llibres que parlen del color es pot veure dibuixada, i veiem que tenim aproximadament a la meitat d'aquest espectre electromagnètic el que és la llum visible, que són els colors que nosaltres veiem, i de la part del violeta cap a una banda estan els ultravioletes i les altres vibracions. De la part del vermell tenim els infrarojos, que s'utilitzen dintre del que és la medicina, i tot això està, diguéssim, posat a nivell de vibració. Cada una té una quantitat de... crec que són, que es medeixen nanòmetres, no? Vull dir que això està explicat, i llavors sabem que del vermell cap als infrarojos, aquestes ones són no ionitzants, i que dels ultravioletes cap a dalt, aquestes ones són ionitzants, i això té uns efectes a nivell físic que la física ho ha demostrat. I vull dir que, per exemple, podem veure, pues, com a nivell dels raigs X, doncs destrueixen la cèl·lula, i per això doncs les persones que estan embarassades no poden rebre aquest tipus de vibració.
Clar, estem parlant de vibració, eh? Bé, moltíssimes gràcies, Noemí Rosas, Francesca, Marín, Vicky López, Carme, Gelpia, ha estat un plaer. Que tingueu una nit plàcida i espero que continuem parlant aquí a Una nit a la Terra de la vostra feina, de la vostra experiència i de les vostres històries. Bona nit.
Bona nit.
Els oients, fins després de les notícies de les dues, parlant d'un tema que, com hem dit més d'una vegada en aquest programa, continua sent tabú a la nostra societat, potser l'únic tabú que ens queda. Es parla tranquil·lament del sexe, però no es parla de la mort, amb majúscules. No se'n parla tranquil·lament, no se'n parla amb serenor. En parlarem després de les notícies de les dues a Una nit a la Terra.
Turn to gray, watching.